Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. Avui, per destensar una mica el tema, el hàmster, el referèndum, avui, per destensar, dèiem, hi posarem una mica de poesia. De la bona, a més, de la que perdura. La que en Marc Clapés, ment privilegiada i membre de l'equip que cada dia aixeca aquest programa, li va dedicar un Lorca a una altra de les persones de la família de la ràdio, l'Alba, que ahir va fer 29 anys. M'agradaria que ho recuperéssim.
Ja que és el teu aniversari, Alba, avui em veig amb cor de recitar el gran poema de Federico García Lorca, el poema que es deia Alba. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semillero de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne, o mi carnet, no lo sé, ¿no? El calor de tus miradas. Oh, Alba, felicidades, compañera.
Ho vaig trobar tan èpic que vaig decidir convertir-lo en la portada d'avui. De totes maneres, si l'Orca aixequés el cap... no sé què demanaria l'Orca si aixequés el cap, però déu-n'hi-do. Són les 8 del matí, 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui divendres tindrem una jornada força assolellada al matí amb algunes boires que aniran marxant poc a poc i les temperatures similars a les d'ahir, inclús una mica més altes a la tarda, amb 26 graus de màxima i 14 de mínima. Al cap de setmana, dissabte, ens creua un sistema frontal que ens portarà ruixats, sobretot la tarda de dissabte, i també alguna gota el diumenge. Temperatures una mica més baixes.
Dani, què t'ha semblat el poema d'en Marc?
Emocionant,
eh? Estem plorant de l'emoció. No, a mi em recordava aquesta manera de llegir-ho, aquesta rapsòdia que tenia, em recordava una mica a en Mikimoto, que és des de... i l'Alba, i el no sé què, no? Mira. Bé, 8 i 3... Digues,
perdona. Anem a fer els titulars?
Sí, deia, 8 i 3 anem als titulars. Falten dos dies pel referèndum i se succeeixen els actes informatius i les iniciatives per donar suport a la convocatòria. El Teatre Mundial de la Bisbal es va omplir ahir vespre en una trobada informativa i avui els pagesos marxen amb una tractorada fins a Girona, on hi haurà concentració davant la subdelegació del govern espanyol.
Sindicats, CatSalut i Transport Sanitari de Catalunya segellen avui l'acord que posa fi a la vaga indefinida dels tècnics de les ambulàncies. Més d'un 90% de la plantilla ha avalat el preacord dels seus representants amb l'empresa, que s'ha compromès més a gran part de les seves reivindicacions.
Un hotel amb comerços. Aquest és l'horitzó de futur per al màgic parc de Platja d'Aro. La família Xofré confirma a Ràdio Capital que han descartat la proposta d'Inditex per fer-hi un Zara i apunta que serà una zona hotelera complementada amb botigues.
Els bombers posen bona nota a la campanya d'incendis. A la demarcació de Girona destaquen que només hi ha 6,2 hectàrees cremades, molt menys que els altres anys. En canvi, alerten dels focs intencionats o per negligències.
La Bisbal comença les obres de conservació de l'edifici conegut com a Pisos dels Mestres. És un immoble d'equipament situat al carrer del Morró i que data de finals dels 60. Durant més de mig segle no se n'havia fet manteniment i estava molt deteriorat.
Torroella de Montgrí, amb l'Estartit i les Illes Medes, és una de les 100 destinacions turístiques mundials més sostenibles. Així ho estableix un rànquing de l'Associació Internacional Green Destinations. El guardó valora les bones pràctiques a favor de la sostenibilitat.
I Sant Feliu de Guíxols, que enderrocarà una de les dues naus de l'antiga surera Aglotap per convertir-la en un aparcament. L'altre edifici es mantindrà dempeus per dedicar-lo a usos públics. Tota la zona passarà a ser espai públic. I això us ho explicarem avui, que també parlarem sobre la possible unitat entre l'Alt i el Baix Empordà, David Parreño.
Tindrem el president de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà, Joan Armenguer, que també va ser alcalde de Figueres. Armenguer fa una diagnosi econòmica i social de l'Empordà com una sola unitat.
Tenim totes aquestes històries per explicar-vos, tenim 55 minuts per fer-ho, comencem. I comencem amb el tema estrella.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Incertesa al Baix Empordà sobre el que passarà aquest diumenge. Com sabeu, hi ha convocat un referèndum per decidir sobre la independència, la possible independència de Catalunya, però segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els col·legis electorals han de ser tancats diumenge al matí. Arreu del país s'hi han organitzat festes i agrupacions i ocupacions dels centres educatius per evitar que la policia els tanqui. Passi el que passi, en qualsevol cas, a casa nostra, a Ràdio Capital us ho explicarem tot a través de les nostres plataformes, Dani.
Una extensa cobertura online durant tot el cap de setmana i dilluns un supermatí especial on comptarem amb les veus dels protagonistes de la jornada i el millor anàlisi. Des que vam començar la temporada us hem anat informant de tot allò que passava a l'Empordà en relació al referèndum i encara més durant aquest cap de setmana la vostra referència informativa serà radiocapital.cat i les nostres xarxes socials. Us ho explicarem tot en directe, amb un minut a minut gràcies a la nostra xarxa de corresponsals especials al llarg i ample de la comarca. Recordeu, radiocapital.cat.
I per intentar resoldre molts d'aquests dubtes, ahir al vespre a la Bisbal van organitzar una trobada informativa sobre el referèndum. El Teatre Mundial es va omplir de gom a gom i algunes persones van haver de quedar-ne fora. I avui, a més, hi ha organitzada una tractorada, com dèiem abans, que sortirà entre altres llocs del Baix Empordà per concentrar-se a la subdelegació del govern a Girona. Tanmateix, l'organització del referèndum ens ha deixat altres titulars a casa nostra.
La campanya va començar amb una diada de l'11 de setembre en què el Baix Empordà va baixar a Barcelona a ritme de vanera.
Porrata que me mostra
El referèndum va ser convocat, la pràctica totalitat dels alcaldes de la comarca van confirmar que cedirien locals al referèndum. L'únic batlle socialista de la comarca, l'alcalde d'Ullà, va dir que toleraria la consulta.
Hi ha un espai que és el centre cívic, que està obert cada dia, que està pagat amb els impostos de la ciutadana, i com aquest local és de los ciutadans, si allà se posen a i fan el referèndum, jo com a alcalde no he de parar-lo, l'únic que informaré a Mossos, que és el que m'han dit que faci.
Arreu de la comarca es van anar produint les primeres actuacions contra material de campanya. La policia local de Palamós, per exemple, va requisar cartells de l'1 d'octubre. Això va causar una reacció en cadena i aquest diumenge passat es van organitzar encartellades a tot el territori.
Estem enganxant cartells perquè no ens deixen votar i volem votar.
Perquè ens volem expressar i serà de la manera que ens farem sentir.
També vam parlar amb el jove de Calonge, investigat per clonar webs del referèndum. Davant dels jutges va atendre el seu dret a no declarar, però ens explicava què va fer quan va saber que estava investigat.
Bé, el primer que va ser trucar el número que havien donat a l'associació Drets i ells em van posar en contacte amb un advocat. No, a mi ningú m'ha dit ni que repliqués ni m'ha prohibit fer-ho. Per tant, no per desobeir.
I tot això amb un convidat especial. També s'ha unit a la gran encartellada el caganer del Pessebre. L'empresa El Caganer de Torroella, que elabora caganers que es venen a tot el món, ha elaborat unes figuretes que mostren el personatge aguantant cartells a favor de la democràcia i la llibertat d'expressió. També ha anunciat que estan elaborant El Caganer del Piolín, el famós personatge de la Warner que ha esdevingut un símbol pel vaixell que acull els policies al port de Barcelona.
I tot això us expliquem avui, que és divendres 29 de setembre. Són les 8:09. Gràcies, Dani. Tornem de seguida. Hi ha més notícies al voltant d'aquesta qüestió en un àmbit més general. I és que milers d'estudiants es manifesten a Barcelona a favor de l'1 d'octubre. Altres marxes també han pres com a escenari Girona, Lleida i Tarragona. Des de la plataforma Universitats per la República, que ha convocat la manifestació, afirmen que el seguiment de la vaga està sent massiu a totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, al Balejide.
Uns 16.000 alumnes de secundària i universitari, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dijous a Barcelona per reivindicar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional. Jaume Viva representa representant de la plataforma Universitats per la República, ha destacat que ha estat la manifestació més massiva en la història de Catalunya convocada per estudiants i ha remarcat que cal sumar les altres manifestacions també multitudinàries que els estudiants han protagonitzat a Girona, Lleida i Tarragona. La manifestació va recórrer tota la Gran Via, la plaça d'Espanya i el carrer de Tarragona fins a finalitzar a la plaça dels Països Catalans, davant de l'estació de Sants. La marxa va anar encapçalada per una pancarta amb el lema «Buidem les aules, defensem el referèndum», acompanyada d'una altra en la qual es podia llegir «Que no ens suspenguin la democràcia».
I diversos experts de l'ONU avisen l'estat espanyol per l'estratègia contra el referèndum. En el document que van fer arribar ahir, declaren que Espanya ha de respectar els drets fonamentals en resposta al referèndum català.
Aquesta és l'advertència que recull un informe d'experts de l'Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides sobre les mesures de l'Estat per impedir la consulta de l'1 d'octubre. En el document exigeixen que es garanteixi que les mesures adoptades contra el referèndum català de l'1 d'octubre no interfereixin amb els drets fonamentals a la llibertat d'expressió, reunió i associació i participació pública. A més, es titlla com a preocupants les detencions polítiques, les acusacions de sedició, els registres en impremtes o els bloquejos de webs, mesures que per als experts semblen violar drets individuals fonamentals, coarten la informació pública i la possibilitat d'un debat en un moment crític per a la democràcia espanyola.
Gràcies, Alba Legide. 8 i 11 minuts. I encara sobre aquesta qüestió és temps de posar-hi un comentari. I un comentari que en aquesta edició d'avui li posa en Marçal Lladó.
Sabeu allò que fem tots d'escriure coses al Facebook? Doncs bé, les últimes setmanes he detectat el que podria ser una norma general. Si escrius coses relacionades amb el referèndum de l'1 d'octubre, ho petes. Si parles de qualsevol altra cosa, caus en la indiferència més extrema. Vaig recomanar un temazo d'en Tom Z, 0 likes. Se'm va acudir comentar que si el Mediterrani d'en Serrat no deixa de ser un gran disc per més que ell no ens hagi sortit indepe, la gent ja comença a opinar. I si entres de plena al debat identitari, el teu mur es converteix ràpidament en el mercat de Calaf. Vist això, constato que 2 dies del referèndum no té sentit parlar d'una altra cosa. I us diré una mica com veig jo la cosa per si algú li fos d'utilitat. Per mi la cosa no va de banderes, sinó que la cosa va només de com ens organitzem. On volem que es prenguin les decisions que ens afecten de prop? Jo crec que si tothom s'ho mires així, és ben senzill. No hauria de fer mal a ningú que un col·lectiu de gent es qüestioni si prefereix organitzar-se internament o ser part d'una organització més gran. Com em deia l'altre dia un amic, no ens estem plantejant gaire més que un canvi de gestoria. Així doncs, diumenge provarem de votar amb l'esperança que aquest gest ens faci totes les coses una mica més fàcils. Votem, comptem-nos i potser sabrem d'una vegada cap on volem anar entre tots.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 14 minuts. Hi ha més temes més enllà del referèndum, encara que sembli mentida. Per exemple, us expliquem que els sindicats, el CatSalut i l'empresa Transport Sanitari de Catalunya segellen avui l'acord que posa fi a la vaga indefinida dels tècnics de les ambulàncies. Més d'un 90% de la plantilla ha avalat el preacord dels seus representants amb l'empresa, que s'ha compromès a gran part de les seves reivindicacions. David Parreño.
L'empresa s'ha compromès a gran part de les reivindicacions dels sindicats. Han aconseguit millores laborals i l'empresa també ha retirat les demandes pel conflicte col·lectiu i traurà les sancions als representants dels sindicats. El portaveu de Comissions Obreres, Ivan Codinac, assegura que és un acord sense guanyador.
Jo crec que afavorir no afavoreix a ningú, perquè tots aquí hem, durant el procés també hem,
hem patit i hem rebut.
Recordem que els treballadors van començar una vaga indefinida el 8 de setembre. D'aquesta manera s'agreujava el conflicte laboral entre la plantilla i la direcció de l'empresa. Fins llavors, els treballadors havien dut a terme 3 aturades parcials que van afectar més d'un centenar de pacients cadascuna. El col·lectiu de tècnics de les ambulàncies de les comarques gironines l'integren mig miler de persones.
I en un altre ordre de coses... Segurament el màgic parc de Platja d'Aro serà un hotel amb comerços. Al Supermatí hem parlat amb el responsable, amb la responsable de l'històric centre d'oci, Jenny Xufré, que ha confirmat la proposta d'Inditex per fer-hi un Zara, una oferta que ja no està sobre la taula, Dani.
Però sí que ens va avançar que l'espai serà un hotel amb botigues, de ben segur.
Urbanísticament està molt clar. És zona hotelera i complementàriament zona comercial. No hi ha més. Vull dir, en un futur serà això.
Per tant, serà un hotel amb botigues, per dir-ho, amb comerços.
Segurament. Sí, sí. Sí, urbanísticament és això.
Ha explicat que estan contents de com han anat els esdeveniments de commemoració del tancament, que senten molta tristesa per haver hagut de tancar i com a motius del tancament i el declivi ha apuntat la proliferació dels videojocs a casa o la crisi.
I les negligències i els focs intencionats, que són les principals preocupacions dels bombers a les comarques de Girona. L'estiu ha acabat amb 6,25 hectàrees cremades a tota la demarcació. Aquí mateix, a Girona, un de cada 4 focs ha estat intencionat, amb especial incidència a les zones de Vilopriu i Fontcoberta, i un de cada 3 ha estat fruit d'una negligència, Eugènia Güell.
Entre mitjans de juny i mitjans de setembre, els bombers han fet gairebé 300 sortides arreu de les comarques gironines per apagar focs, de les quals més d'un centenar en zona urbana. Tot i això, han estat de poca extensió. La demarcació tanca l'època de calorades amb només 6,25 hectàrees forestals cremades, una de les xifres més baixes dels darrers anys. Interior remarca la importància de la prevenció al llarg de l'any amb la revisió de les línies elèctriques o de l'estat dels vorals i de les carreteres i camins. De la seva banda, el cap de la regió d'emergències de Girona, Enric Cano, destaca el bon funcionament de les alertes.
Penso que també el fet que hem tingut moltes onades de sud, és a dir, allò que diuen, no? Que ara entrem en una setmana de molta extrema sequera i calor, val? Això, vulguis que no, també ha fet consciència molt a la gent. Hem tingut episodis de vent, hem tingut episodis de tramuntana, i jo crec que això també, amb la conscienciació aquesta que deia, que la gent ha estat molt alerta.
Al Baix Empordà hi ha hagut un total de 76 focs, d'aquests 18 en vegetació agrícola, 20 en forestal i 27 en zona urbana. A la comarca destaquen els 5 focs que hi ha hagut a Vilopriu, que se sumen als 25 provocats des de l'any 2010.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. Des de l'Albera fins a les Gavarres, aquest és l'abast geogràfic de l'Empordà, però des de la divisió comarcal de l'any 36, l'Empordà està dividit en 2 comarques. En els darrers temps han anat sorgint algunes veus que remarquen els punts d'unió entre l'Alt i el Baix Empordà, Dani.
Les dues comarques no només comparteixen el mateix paisatge, sinó que tenen similituds demogràfiques i econòmiques, com per exemple el gran pes que té el turisme a l'Empordà. Per això diverses veus creuen que el Montgrí no pot ser una frontera i que cal apostar per un gran pacte per revertir problemes comuns entre les dues comarques.
I per parlar sobre aquesta qüestió volem fer-ho amb el senyor Joan Armangué, que és el president de la delegació de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà i alhora és exalcalde de Figueres. Senyor Armangué, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vejam, la primera pregunta és directa. És factible la unificació, diguem-ne, de la comarca després de tants anys de, entre cometes, de viure separats, per entendre'ns?
No, la unificació administrativa avui per avui és molt difícil. No hi ha una conscienciació d'anar cap a aquest objectiu. Però hem de partir d'una altra realitat, i és que l'Alt i el Baix Empordà tenim moltes similituds, moltes equivalències en diferents àmbits, en diferents segments. I un d'ells és l'economia. L'economia de l'Alt i el Baix Empordà és una economia molt similar, a una estructura econòmica molt equivalent, i amb unes fortaleses i unes debilitats també molt semblants. Per tant, l'Alt i el Baix Empordà tenim moltes similituds en l'economia, que és una evidència, com he parlat, però també en altres camps, com és en el camp cultural, en el paisatge, en la singularitat, en definitiva, del que representa l'Empordà. Avui per avui jo crec que és difícil, i però jo crec que en un futur és un tema que s'haurà de plantejar si no volem que l'Empordà quedi reduït a la perifèria del nostre país. Mm-hmm. Si volem que l'Empordà ocupi un lloc de centralitat, ha de tenir més poder que el que té en aquests moments.
Deia vostè, administrativament no sembla que sigui factible. Tanmateix, hi ha una cosa que és així, que és que moltes de les persones que vivim a l'Empordà, sigui l'Alt o sigui el Baix, quan ens pregunten, diem que som de l'Empordà, no diem soc del Baix Empordà o soc de l'Alt Empordà.
Efectivament, jo crec que tant des del Baix com des de l'Alt ens considerem empordanesos sense cap afegitor. La nostra forma de ser i d'entendre aquest petit país doncs ens porta a qualificar-nos així. Però d'aquí a que passem en un estadi en el qual hi hagi una unitat administrativa, una unitat política, avui per avui és difícil, però no descartable en un futur immediat.
Senyor Mangué, creu que el mestís del Montgrí ha fet més per aquesta divisió que no pas la divisió administrativa?
No, el que ha fet més per aquesta divisió han estat les comunicacions, han estat els serveis de centralitat. És evident que avui una part important, sobretot en el Baix Empordà, té una major tendència d'encaminar-se cap a Girona Ciutat que no de relacionar-se entre les mateixes poblacions empordaneses.
Sí, sobre això li volia dir, probablement hi hagi molta gent del Baix a qui li quedi més lluny anar a Figueres que anar a Barcelona a vegades.
Efectivament, això és així, és a dir, hem començat parlant del 36, en aquells moments les comarques es definien en funció dels mercats, i el mercat era el punt doncs de neuràlgic, el punt de relació dels habitants d'un territori. Avui en dia aquest concepte ha quedat sobrepassat i són unes altres les relacions humanes que es realitzen en un territori i que fan doncs que aquests conceptes hagin estat superats. Per tant, jo crec que no ha estat el Montgrí, però han estat les comunicacions i els poders de decisió i de prestació de serveis.
Mm-hmm. Vostè va pronunciar una conferència a l'Escala sobre aquest tema i apuntava com una de les com un paràmetre preocupant de la radiografia social de la comarca, apuntava a la desescolarització de la comarca i en feia en certa manera una mica responsable el sector serveis lligat directament al turisme. Jo li he de dir que a mi m'ha fet il·lusió llegir això, bé, m'ha generat tristesa, però m'ha fet il·lusió perquè fa uns mesos llegíem que el Baix Empordà és la comarca també amb la nota més baixa de la selectivitat, i preguntat, allò fent una enquesta ràpida, les respostes que teníem eren que aquí es vivia prou bé i que costava relativament poc trobar una feina relativament ben remunerada.
Aquesta és una idea potser que la gent de fora de l'Empordà pot tenir, segur que la té, i potser és una idea que fa uns anys podria tenir una certa realitat. Aquí avui no es viu prou bé. L'Empordà és una comarca amb problemes i, com heu esmentat, doncs la desescolarització als 17 anys. L'Alt i el Baix Empordà són les dues comarques de Catalunya que tenen la taxa d'escolarització més baixa de tot el país. L'Alt Empordà la primera, el Baix Empordà la segona, i això que ha produït, hi ha una raó fonamental, és a dir, per l'economia que tenim una estructura econòmica que més de tres quartes parts és el sector serveis, i dins el sector serveis les activitats, les ocupacions de poca qualificació professional són les que predominen. El comerç més hostaleria és el 40% del sector serveis, quan en el conjunt de Catalunya és el 29%, és a dir, 11, estem a 11-12 punts per sobre de Catalunya. Aquesta baixa qualificació professional que hi ha en el mercat de treball fa que molts nanos, quan acaben l'obligatòria, no tenen necessitat de continuar estudiant, perquè veuen la possibilitat, o tenen, més ben dit, la necessitat d'entrar en el mercat de treball per raons de caire familiar, de caire social, i, evidentment, sense cap formació, on van a treballar? En aquests segments que no requereix qualificació. I això fa, doncs, aquest abandonament prematur en el sistema escolar sigui el més alt a l'Empordà, repeteixo, l'Alt Empordà, la primera comarca de Catalunya, el Baix Empordà, la segona, amb motiu d'aquesta estructura econòmica que tenim d'un sector serveis molt potent i on les activitats de poca qualificació professional són les que predominen. I això què comporta? És a dir, això comporta alhora que aquestes activitats professionals són avui en dia les que tenen un nivell retributiu més baix. I d'aquesta manera ens trobem que la renda familiar per càpita a l'Empordà és de les més baixes de tot Catalunya. En aquest sentit, només dic que l'Alt Empordà és la tercera comarca catalana amb la renda familiar per càpita més baixa i el Baix Empordà la cinquena. Per tant, són uns indicadors que ens han de posar en estat d'alerta. Vol dir que alguna cosa no funciona en l'Empordà, i ara que em dic l'Empordà no faig distincions.
Sí, 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 ens referim a tot el territori.
I el Baix Empordà.
I escolti, i com ho hem de solucionar això? Perquè realment la pressió turística i la constant necessitat la constant necessitat, diria, d'aprofundir més en el turisme, etc, i sempre parlant del mateix tema com a generador d'activitat econòmica, sembla molt difícil revertir aquesta tendència.
Sí, no és fàcil. En primer lloc, en el sector turístic, que és un sector important i ha de continuar sent un dels motors de la nostra economia, el que cal és de que no es basi en un model de mà d'obra de vareta. Per tant, el sector turístic hauria de ser un sector més qualificat, és a dir, que també hi hagués més exigència de qualificació professional i alhora amb uns nivells retributius molt més alts. Cal tenir en compte que el salari brut mitjà del sector turístic és de 15.500 euros bruts anuals, quan la mitjana del salari...
Això al mes no representa ni 1.000 euros.
Exacte. Estem parlant d'aquestes xifres sense aquí descartar que hi ha un fons d'economia submergida que no aflora. Però que aquesta és una altra
batalla.
De les debilitats del sistema. Deia això, és a dir, enfortir que el model turístic tingui també un altre nivell salarials, i per altra banda el que cal apostar d'una forma ferma és per la diversificació econòmica de l'Empordà. En aquest sentit és bàsic tenir una formació professional que sigui adaptada a les noves activitats que s'haurien de prestar en el nostre territori. Si volem que el nostre territori tingui un sector serveis de valor afegit, que tingui la nova indústria, que tingui doncs aquests sectors tecnològics que avui en dia són els que marquen la tendència en aquests àmbits, ens cal formació professional, tenir el mercat de treball preparat perquè aquestes noves activitats es puguin acollir en el nostre territori. I a partir de tenir una formació professional que permeti aquesta nova activitat econòmica, el que hem d'apostar decididament, doncs, com deia, és perquè l'Empordà deixi de ser un monoconreu. És a dir, no podem basar tota la nostra economia en un sector econòmic. En aquest cas, fonamentalment, el camp del turisme i del comerç, en definitiva, del sector serveis. Apostar per aquesta diversificació, apostar perquè torni a haver-hi indústria a les nostres comarques és, en aquest sentit, molt preocupant. La desindustrialització que s'ha produït en aquests darrers anys, en aquest segle XXI, que fa que tant mal com el Vall Empordà hagin viscut un procés de desindustrialització molt preocupant. Per tant, hem de diversificar l'economia, hem d'apostar per sectors estratègics, hem d'apostar per la desestacionalització del turisme. No podem que el turisme només sigui una activitat de 2 mesos l'any, que la temporada alta només es redueixi a la temporada d'estiu. Tenim un territori molt singular, tenim un territori amb una qualitat paisatgística, amb un patrimoni cultural, amb un patrimoni natural, amb uns valors arquitectònics i també culturals i artístics que han de fer de l'Empordà un lloc per visitar-lo tot l'any.
Sí.
I aquesta desestacionalització del turisme també comportaria no només més activitat, sinó també activitat més qualificada.
De totes aquestes alternatives que plantejava, més industrialització, més formació, més desestacionalització, em fa l'efecte que l'única per la que s'està apostant una mica és aquesta desestacionalització del turisme, que, vaja, podria ser un primer pas, però em sembla que no va ni a velocitat de creuer ni es treballa més en les altres línies, m'atreviria a dir. Em fa l'efecte també que aquí fa falta també més centres d'investigació i de recerca i més centres culturals que generin activitat cultural i, per tant, també feina derivada de les professions relacionades amb la cultura. Però vaja, en qualsevol cas, posarem un parell o tres de ciris a la verge, aviam si algú en algun moment determinat decideix apostar per aquesta línia, no li sembla?
Efectivament, cal conscienciació en el territori. Jo crec que el territori necessita, en aquest sentit, lideratge per afrontar els canvis que són imprescindibles. Lideratge que hi ha d'haver-hi en el sector públic, i en aquí el paper del municipalisme és clau. Jo crec que són els nostres alcaldes i les nostres alcaldesses les que han d'estar al front d'un projecte consensuat a nivell empordanès, però també al seu costat es necessita una societat civil articulada, estructurada, que avui en dia no existeix. Avui en dia la societat civil empordanesa és un veritable reina de taifes, és a dir, hi ha iniciatives molt lloables en alguns camps. Posem per exemple en el món del vi la de Empordà fa un treball esplèndid en aquest sector. En el camp de l'hostaleria, l'associació Costa Brava Centre també fa un treball esplèndid en aquest àmbit, però no hi ha una institució que plegui a tot el món econòmic empordanès, en el món social, per treballar plegats en la constitució d'un veritable lobby que busqui els canvis que són imprescindibles per redreçar la situació actual, que és una situació amb molts semàfors vermells en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social, i que requereix d'aquesta força que neixi des del propi territori per uns canvis que en alguns dels casos no en fem prou en què hi hagi aquesta sensibilització en l'Empordà, sinó que requereix també de compromisos de més enllà de l'Empordà per començar a canviar les coses.
Senyor Banguer, ha parlat vostè de reina de taifes, el veig realment molt crític amb el tema.
Sí, perquè l'Empordà no té una veu, no té una veu, diguem-ne, que la defensin en l'àmbit social i econòmic i que plegui els diferents sectors que tenim en el nostre territori, en el nostre petit país. No tenim una cambra de comerç d'àmbit empordanès. En tenim dues de petites, de caire local, a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, però no tenim una que ens aplegui. O no hi ha una associació en el món del turisme única per tot l'Empordà. N'hi ha diverses. D'àmbit territorial, algunes al Baix Empordà, unes altres a l'Alt Empordà, i encara que no representen el conjunt de la pròpia comarca. És a dir, ens falta, jo crec que una veu, un estament, un fòrum, un espai on tots els actors se sentin i estiguin representats, i de tots els sectors econòmics i també des del món primari. Hem de tenir en compte que l'Empordà és de les comarques de Catalunya on el sector primari, el sector agrícola, té més força, és molt superior a la mitjana catalana. Per tant, un espai que permeti reflexionar sobre quines són les nostres debilitats, quines són les nostres amenaces, per poder jugar fort la carta de les fortaleses que també les tenim.
Senyor Joan Armangué, president de la delegació de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà, gràcies per atendre la nostra trucada. Una reflexió... Hem començat parlant sobre aquesta possible o sobre la viabilitat d'una unificació de l'Alt i el Baix Empordà, i hem acabat parlant del model econòmic ideal que hauria de tenir casa nostra, a través de reflexions que em semblen molt interessants. Deia, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Només en tot cas matitzar una cosa. La unificació que hem parlat a l'inici hauria de tenir un objectiu, que és que l'Empordà fos una vegueria. Avui per avui això és difícil, però jo crec que a mig, a llarg termini, ens hauríem de marcar com a objectiu que l'Empordà es pogués arribar a constituir en vegueria, que seria el que li donaria el poder polític, el poder administratiu, que avui no tenim.
Vejam, anirem veient si en algun moment es produeix una iniciativa real i tangible que vagi en aquesta línia. Senyor Armangué, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia. Passen 6 minuts de 8:45.
El referèndum de l'1 d'octubre a Ràdio Capital. El diumenge 1 d'octubre, des de radiocapital.cat, t'informarem del referèndum d'autodeterminació de Catalunya amb especial atenció a tot el que passa al Baix Empordà. Amb enviats als principals col·legis electorals de la comarca, t'explicarem els fets més rellevants i les veus protagonistes. I el dilluns, dia 2, edició especial del Supermatí. La crònica de la jornada i les primeres reaccions passaran per l'informatiu de referència al Baix Empordà. Recorda-ho, tot el que passa l'1 d'octubre al Baix Empordà, a radiocapital.cat i a l'especial Supermatí del dia 2. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Tenim més matèria per treballar. A Sant Feliu han aprovat enderrocar una de les dues naus de l'antiga empresa surera Aglotab per convertir-la en aparcament provisional d'una vuitantena de places, David.
Aquest enderroc s'emmarca en el projecte del govern municipal per convertir la zona de la plaça de l'Abric en un gran espai per l'ús públic. Ho ha destacat el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Això és el primer pas d'aquest projecte, d'aquest parc central que tindrà la ciutat d'aquí no massa, que el podrem gaudir tots. I el primer procés és generar els aparcaments que traurem una vegada s'urbanitzi la plaça de l'Abric.
L'Ajuntament vol fer l'aparcament a la segona de les naus, situada entre els carrers Camís, Turban i 2 de Maig. Alhora es mantindria dempeus un dels edificis per dedicar-lo a usos públics encara per determinar. Així, aquesta gran illa passarà a ser espai públic amb una zona dedicada inicialment a un aparcament provisional i un altre edifici de dues plantes que se salvarà de l'enderroc. El consistori calcula enderrocar la nau a principis d'any, després de 3 mesos d'obres. Després tardaria un altre mes en adequar l'espai com a aparcament. El cost de l'enderroc s'estima en 270.000 euros. Aglotab, recordem, va deixar fa pocs anys la seva activitat i l'espai que ocupava va quedar requalificat.
I del sud anem al centre de la comarca, perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha decidit començar les obres de conservació de l'edifici Pisos dels Mestres, un edifici d'equipaments del carrer del Morró, construït l'any 1968. Al llarg de gairebé 50 anys, s'ha fet ús d'aquest edifici, però mai s'hi havien fet obres de manteniment, Eugènia.
La resta de l'edifici i sobretot la façana estan deteriorats. Per això es faran les obres i es farà per fases. La primera és de rehabilitació, sobretot de la façana principal. Ens ho explica Enric Marquès, regidor d'Ensenyament.
La idea, que és la que està al projecte que es licita ara, és arreglar una part important de la teulada, la façana principal, fer un accés per a minusvàlids i canviar la porta d'entrada i netejar el que és el pati. I a partir d'aquí s'hi anirà actuant.
També es farà un arrebossat, una neteja a pressió i de fongs i es pintaran les parets. Aquesta primera fase tindrà un cost de 57.819,56 euros sense IVA. Actualment és seu del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, de Ràdio Bisbal i del Servei Educatiu del Baix Empordà. Fruit d'un procés de participació ciutadana, es va projectar que Ràdio Bisbal s'establís a l'antic edifici de l'Ajuntament i aniran just quan s'acabin les obres, mentre que els serveis educatius, tal com ha explicat el regidor d'ensenyament, es quedarien a l'emplaçament actual.
Aviam si es produeix aquest arranjament d'aquest edifici, que ja, de fet, fa anys que s'havia dit que l'edifici havia d'anar a terra precisament pel mal estat que presentava. En veurem. I anem ara cap a Calonge i Sant Antoni, perquè quatre empreses s'han adherit a ser col·laboradors del viver d'empreses Altamar. Ahir es va oficialitzar i signar el conveni que té com a màxim objectiu el creixement econòmic i una major repercussió de les activitats que s'hi duen a terme, Pedro Ruiz.
Quatre nous partners van estampar ahir la seva signatura a un conveni de col·laboració que han acordat amb el viver d'empreses Altamar del municipi de Calonge i Sant Antoni. Els partners en qüestió són la Cambra de Comerç de Palamós, el Banc de Sabadell, Meca Center i el Tanètica Gofi. L'objectiu d'aquest acord és impulsar el creixement i la projecció del viver d'empreses i d'aquesta forma ampliar la seva influència en l'àmbit institucional, formatiu i tecnològic. Respecte a la Cambra de Comerç, el conveni preveu reforçar el suport institucional. De fet, la Cambra desenvoluparà el programa PICE, Programa Integral de Qualificació i Ocupació, i també durà a terme l'organització de cursos, dinars empresarials i d'una conferència anual. En relació al Banc de Sabadell, s'encarregaran de l'organització de dues ponències sobre el finançament d'empreses. Per a més INRI, l'entitat bancària oferirà unes condicions de finançament preferent per als usuaris del viver i contribuirà amb una aportació econòmica per augmentar els recursos d'aquesta iniciativa empresarial del consistori calongí. Per la seva part, Meca Center organitzarà cursos anuals, també farà la sessió de cursos de formació i també injectarà diners a Altamar. En última instància, l'empresa de telecomunicacions alternètica Gofi oferirà unes condicions molt favorables als usuaris del viver i també, en aquest cas, invertiran capital. Els quatre nous partners s'uneixen als tres que ja s'havien unit feia temps. Es tracta de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Tres minuts i tres quarts de nou del matí. I el municipi de Torroella de Montgrí, l'Estartit i Illes Medes, que han escollit com una de les 100 destinacions més sostenibles de l'any 2017 a nivell mundial. El rànquing l'elabora l'associació internacional Green Destinations, Gerard Tasgaig.
Aquest guardó es dona per la feina que fan els destins turístics a favor de la sostenibilitat. Les accions també promouen bones pràctiques i l'entrega del guardó se celebra a Cascais, al Portugal, durant aquests dies. En representació del municipi de l'Empordà hi han assistit les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges, Sandra Pibernat i Sílvia Comas. L'acte va començar aquest dijous i s'acabarà el dissabte, i la congregació és una de les principals conferències internacionals dedicades monogràficament al turisme sostenible. El guardó arriba mesos més tard que l'entrega de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Municipal.
I a aquesta hora del matí recopilem algunes notícies en format més breu. La Biblioteca de Palafrugell comença un club de lectura de clàssics catalans. Enguany, aquesta biblioteca s'ha unit amb la Fundació Josep Pla per començar un club de lectura dels clàssics de casa nostra, Gerard.
Ara per ara s'hi contemplen quatre sessions del club repartides al llarg del curs escolar. La primera lectura començarà el proper divendres i tractarà la història de l'avantguardia d'Agustí Calvet. Durant l'acte hi haurà l'escriptor Jordi Amat. Serà el desembre, però, quan hi haurà el segon club amb la lectura del llibre Viatges i Flors de Mercè Rodoreda, amb la presència d'Anna Maluquer com a corresponsal poètica. Però no serà fins al febrer quan hi haurà el torn de l'escriptor Joan Vinyoli amb la seva novel·la Vent d'Aram i la presència de l'escriptor Miquel Martín. Finalment, l'última novel·la que es llegirà serà a l'abril, amb el Quadern Gris de Josep Pla i la companyia d'Anna Guiló, directora de la Fundació de l'Escriptor.
I aquest diumenge, que a més del referèndum, començarà la campanya de tardor del col·lectiu Cuina de l'Empordanet. Porta per títol Cuina de Tardor i Bombolles. La campanya es portarà a terme fins a finals de mes d'octubre en una vintena d'establiments del col·lectiu, David.
Els restaurants de la Cuina de l'Empordanet elaboraran menús d'entre 40 i 85 euros amb productes de temporada i de proximitat, com són els bolets o els peixos de roca. També proposen un maridatge amb diferents elaboracions de caves de les marques
Gramona, Llopart i Rovellats. En els 20 menús que s'oferiran hi podem trobar plats clàssics i d'altres de grans tocs de modernitat. Uns exemples: sarsuela de gamba i bolets, amanida d'escarola amb magrana o arròs cremós de tardor.
I en un àmbit més internacional us expliquem que la diàspora rohinyà de Birmània cap a Bangladesh arriba al 500.000 de persones durant l'últim mes, Alba.
L'oficina de l'ONU a Bangladesh va xifrar aquest dijous en 501.800 el nombre de membres de la minoria musulmana rohinya durant l'últim mes després de fugir de la onada de violència de Birmània, essent gairebé 22.000 més que els registrats fa dos dies. L'informe va arribar el mateix dia que un vaixell amb 130 refugiats volcava a la badia de Bengala, segons va informar l'Organització Internacional d'Immigració. Fins al moment s'han trobat 14 cossos sense vida, dels quals 9 eren nens.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passa un minut de 9:15 del matí. Anem a la cultura. A l'agenda d'activitats de l'àmbit cultural, lúdic i festiu de casa nostra que tindran lloc durant tot aquest cap de setmana. I avui, com que és divendres, el que fem és fer un repàs més exhaustiu que comencem a la Bisbal, Marc Clapés.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia a la biblioteca, Conte Taller, que promou l'acostament de l'infant a la música a partir de l'experiència sensorial activa, adreçat a nens de 3 a 12 anys. Els nens i les nenes descobreixen un nou univers sonor a partir de diferents instruments ètnics, des de bols tibetans, didgeridoo, tampura, monordi, saltiri o gong xinès. Aquesta exploració aporta una connexió profunda amb les seves emocions i possibilita l'acostament sensible cap al món de l'harmonia musical. La narració, enriquida en directe pel piano i algunes cançons, condueix els nens fins a un món màgic de sons desconeguts i extraordinaris que transmeten una immensa vivència d'harmonia, calma i placidesa.
I marxem cap al sud de la comarca, ho fem de la mà d'en David González d'Extra FM per saber quines són les principals activitats que tindran lloc aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. David, bon dia.
Molt bon dia. Aquest dissabte 30 de setembre a Sant Feliu de Guíxols podreu gaudir de la 19a Fira Joc Antic, fira del joguet antic i de col·lecció que tindrà lloc a la Rambla Vidal durant tot el dia amb accés lliure. També el dissabte l'Hora del Compte, Musifan, espectacle per a nadons on s'experimenta amb la música, adreçats a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit. I visites guiades a l'exposició Un món ideal de Van Gogh a Gauguin i Vasarely a 11:15 del migdia a l'Espai Carmen Thyssen. Preu 12 euros. Reserva i venda d'entrades a l'oficina de turisme.
De Sant Feliu de Guíxols saltem a Torroella.
Dissabte, a partir de 11:15, l'artista italiana Barbara Cardella enceta el segon cicle de les intervencions artístiques a la caseta elèctrica de la Platera, una activitat que promouen el col·lectiu local Buit i el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. En acabar la presentació de la intervenció artística, el biòleg Xavier Quintana, director científic del projecte Life Platera, farà una explicació de les actuacions i aportacions que ha fet el programa europeu Life a la recuperació dels sistemes litorals del Baix Ter. Tot seguit es presentarà el mural de grans dimensions que pintaran els alumnes de l'Institut Montgrí, que participen al projecte Indie d'Art Participatiu per a Joves a la segona caseta de la Platera. I reproduiran a gran escala el logotip commemoratiu dels 25 anys del programa Life. D'aquesta manera, mentre aquesta construcció no s'hagi retirat, els visitants de l'espai podran visualitzar-lo i relacionar l'actuació amb aquest important programa europeu.
3:15 de nou, no deixem Torroella perquè arriba a l'Auditori Espai Ter la comèdia musical Homes, Marc.
Un muntatge de la nova creació i autoria catalana signat per un tàndem prodigiós, Carol López i Sergi Balbel, i que inspiren el fenomen teatral d'Homes, de Tera Teatre. Una comèdia musical fresca i actual amb música original de Marc Parrot, protagonitzada per 5 actrius excepcionals amb grans dots còmiques: Anna Barratxina, Agnès Busquets, Mireia Portes, Alba Florejax i Glòria Sirvent, i que es podrà veure aquest dissabte a partir de les 9 de la nit. Les entrades costen a partir de 24 euros.
Això és el que podeu veure a Torroella. I anem a Palafrugell a ritme de jazz. Ens encanta com sona el jazz, sobretot en aquesta versió més clàssica de Nova Orleans. Continua l'off del Festival Jazz Costa Brava de Palafrugell.
I ho fa aquest dissabte 30 a les 9 de la nit a la Mediterrània Espai Fòrum, amb Adrià Bausó, Alain Guiu, Joan Motera i Pau Bombardó. Les entrades costen 12 euros. L'off Festival és la prèvia del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, que tindrà lloc del 12 al 15 d'octubre.
Deixem que soni la música. I seguim parlant de música i també seguim parlant de Palafrugell, perquè s'hi produirà aquest dissabte el concert de graduació a l'Escola de Música.
Dissabte a les 11 del matí, Daria Bonicova, Alba Leiva, Martí Aiguabella i Pau Anglada, alumnes de l'Escola de Música amb grau professional, oferiran un concert de graduació.
I també al ritme de jazz, saltem cap a Platja d'Aro, David.
A Platja d'Aro, aquest dissabte 30, podràs veure i participar al triatló Half Costa Brava, un triatló de mitja distància amb recorregut per paratges naturals de Castell Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Romanyà i Calonja. Sortida des del Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. I no et perdis aquest dissabte 30 de setembre la posta en marxa del trenet del Parc de l'Estació de Castell d'Aro, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Activitat inclosa dins el 125è aniversari del ferrocarril Girona-Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, David González, des d'Extra FM. L'agenda cultural, aquest carrusel, aquest passeig per la cultura de casa nostra. Segueix a Palamós, Marc.
La companyia del trampolí i Theater Group Where Craze presenten aquesta història que se centra a la ciutat alemanya agermanada amb Palamós. Durant la visita d'un grup català passen un seguit de situacions còmiques que faran passar una estona divertida als seus espectadors. Es podrà veure el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre La Gorga i l'entrada és gratuïta.
I més històries que podeu fer a Palamós.
A les 6 de la tarda podrem veure aquest espectacle familiar sobre dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, que arriben a l'escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra despleguen les seves millors habilitats. Fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l'animal i fins i tot ens avancen al futur en viu i en directe. Còsmics, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria.
I totes aquestes històries que us hem anat explicant i també aquesta agenda en el seu format àudio el podeu recuperar a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. I ara el que volem fer és explicar-vos que avui, que és 29 de setembre, un dia com avui, es publicava per primera vegada una història de la Mafalda, Marc.
I va ser l'any 1964 a l'Argentina quan la revista Primera Plana va començar a publicar una nova tira còmica de l'humorista i dibuixant Quino i que es va allargar fins l'any 73. Mafalda es mostrava sempre preocupada per la humanitat i la pau mundial i es rebel·lava contra el món i la gent gran. Mafalda es va fer molt popular als països llatinoamericans, però també a Espanya, França o Itàlia, i ha estat traduïda fins a 30 idiomes.
I un gran terratrèmol a l'illa de Samoa, que es va veure afectada amb un terratrèmol, dèiem, d'una magnitud de 8,3 graus a l'escala de Richter.
Va tenir lloc abans de les 7 del matí de l'any 2009 i la tremolor va provocar 3 tsunamis separats que van provocar que la capital Pago Pago fos arrasada per 4 onades d'entre 4 i 6 metres. El mar va avançar fins a 90 metres terra endins. Van perdre la vida més de 140 persones i va haver-hi centenars de ferits.
I també tal dia com avui, un 29 de setembre, naixia el cantant de la banda britànica Suede.
Brett Anderson va néixer al Regne Unit l'any 1967 i el 93 va debutar amb Suede amb un disc de títol homònim. La banda conquistaria les llistes britàniques durant els següents anys i són considerats com un dels grups de referència durant aquella dècada. El 2002 el grup es va separar i 4 anys més tard Anderson va publicar un disc en solitari. Posteriorment es van tornar a unir i continuen oferint concerts i bons treballs. Oh,
Doncs així sonava la primera cançó amb la que vàrem conèixer el Suet. Devia ser cap a l'any 1994 del seu disc homònim Suet, i que és la cançó amb la que estem a punt de tancar el programa d'avui. En el que us hem explicat moltes coses, però abans comencem aquest sumari, aquest tancament del programa, explicant-vos una última hora relacionada amb la participació que podria tenir el referèndum, Dani.
Segons un sondeig del diario.es, la participació estaria entre un 63% l'1 d'octubre. Això són uns 3,4 milions de persones. És interessant remarcar que des de fa 10 dies, que és quan van publicar la darrera enquesta, fins avui, 600.000 persones han decidit anar a votar. 600.000 persones han vist la repressió de l'Estat, l'atenció de polítics, la presa de control dels Mossos per part de l'Estat, i aquestes 60.000 persones han decidit anar a votar. De fet, hi ha un 83% dels catalans que estarien d'acord en anar a votar en un referèndum pactat i amb tranquil·litat.
Doncs estarem amatents, aviam si aquesta participació, que sens dubte seria prou positiva, es va produir. En el supermatí d'avui també hem parlat amb en Joan Armangué. Què ens ha explicat, Dani?
Joan Armangué, que és el president de la delegació de la Fundació Catalunya Europa a l'Empordà i exalcalde de Figueres, ha assegurat que ara per ara la unificació administrativa de l'Empordà és molt difícil. És així, tot i les semblances amb una economia equivalent, amb fortaleses i debilitats semblants, també en cultura i paisatge. Ara bé, ha assegurat, escoltem-lo, que la unificació és una qüestió que es podrà discutir al futur.
Avui per avui jo crec que és difícil, però jo crec que en un futur és un tema que s'haurà de plantejar si no volem que l'Empordà quedi reduït a la perifèria del nostre país. Mm-hmm. Si volem que l'Empordà ocupi un lloc de centralitat, ha de tenir més poder que el que té en aquest moment.
Sobre la situació econòmica, afirma que s'ha d'apostar decididament perquè l'economia de l'Empordà no sigui un monoconreu, sinó que no sigui només basada en el turisme, i ha afegit que s'ha de diversificar l'economia i desestacionalitzar el turisme.
I a 2 dies pel referèndum se succeeixen els actes informatius i les iniciatives per donar suport a la convocatòria. El Teatre Mundial de la Bisbal es va omplir ahir al vespre en una trobada informativa, i avui els pagesos marxen amb una tractorada fins a Girona, on hi haurà concentració davant la subdelegació del govern espanyol.
Sindicats, CatSalut i Transport Sanitari de Catalunya segellen avui l'acord que posa fi a la vaga indefinida dels tècnics de les ambulàncies. Més d'un 90% de la plantilla ha avalat el preacord dels seus representants amb l'empresa, que s'ha compromès a gran part de les seves reivindicacions.
I un hotel amb comerços, aquest és l'horitzó de futur pel màgic parc de platja d'Aro. La família Xofré confirma a Ràdio Capital que han descartat la proposta d'Inditex per fer-hi un Zara, i apunta que serà zona hotelera complementada amb botigues.
Els bombers posen bona nota a la campanya d'incendis. A la demarcació de Girona destaquen que hi ha només 6,2 hectàrees cremades, molt menys que en altres anys. En canvi, alerten dels focs intencionats o per negligències.
I acabem amb la previsió del temps, Martí.
Doncs avui divendres tindrem una jornada força assolellada. Al matí tindrem algunes boires que aniran marxant poc a poc i temperatures similars a les d'ahir, inclús una mica més altes, amb 26 graus de màxima i 14 de mínima. El cap de setmana, dissabte, ens creua un sistema frontal que ens portarà ruixats, sobretot la tarda de dissabte, i també alguna gota el diumenge. Temperatures una mica més baixes.
Bon cap de setmana a tothom, que vagi molt bé. Dani, per cert, que vagi bé, bon cap de setmana.
Igualment.
En qualsevol cas, bon cap de setmana. Sí, anava a dir bon cap de setmana, que estarem en contacte i ens anirem veient tot el cap de setmana, perquè estarem treballant en la cobertura informativa d'aquest referèndum que s'ha de fer diumenge. Per tant, bon cap de setmana de feina, per entendre'ns, eh?
Exacte.
Bon cap de setmana a tothom, dèiem. Recordeu que per seguir tota l'actualitat del referèndum, no només sobre casa nostra, sinó tot el que va passant a tot el país, podreu estar puntualment informats a través de radiocapital.cat en aquest minut a minut que anirem posant al nostre web, i també en un especial supermatí que emetrem el proper dilluns a partir de les 8 per saber, aquí sí, amb més detall, com ha anat el referèndum al Baix Empordà, i també per descomptat amb la informació que hagi pogut donar de si fins a aquella hora. Escolteu, agafeu-vos fort, que la cosa fa baixada, sembla que venen curves, i si la participació, tal i com avança aquesta enquesta del diario.es, fregués aquest 60%, aquestes curves probablement encara serien més acusades. Que vagi molt bé, ens anem escoltant. Fins dilluns.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.